Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Salutacions cordials, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Un plaer ser un diumenge més amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Avui celebrem la solemnitat de la Pentecosta. I a l'Església també el dia de l'Acció Catòlica i l'Apostolat Seglar. Escoltarem, doncs, i comentarem les lectures de la celebració eucarística amb aquests tertulians. Joan Pous, que és historiador i fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Què tal? Benvingut.
Hola, molt bé, molt bé.
Bona festa, eh? Bona solemnitat.
Sí, sí. Per mi, és la... bueno, després de Pasqua, jo crec que és el més important de l'any.
Molt bé. Carme Borbonés fou presidenta de Càritas Catalunya i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Hola, Carme, què tal?
Molt bé. Igual com diu el Joan, per mi és una festa molt significada.
A veure quins comentaris sorgeixen d'aquestes lectures. Esperem que fantàstics. I el germà Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Hola.
Una gran festa, i avui a l'Esperit Sant es pot il·luminar més que els dies, fins i tot.
A veure si és veritat. A veure si és veritat. Molt bé. A les vies del so, en Toni Huguet. La producció del programa és de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció de la conversa de Maria Marín. Qui els parla? Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat de la Pentecosta és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan de sobte se sentia venir del cel un so com si es girés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinent de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats perquè cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora d'així, deien...
No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites. Hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a la Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirene. Hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.
Un text que ens narra el gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat cristiana la vinguda de l'Esperit Sant. I ho fa, aquesta narració, amb símbols, com ara el vent i el foc, i l'expressió en llenguatges diversos. Devia ser una escena espectacular, aquesta. Què els hi sembla?
Bé, jo sempre he pensat que Pentecosta és la fundació de l'Església, realment, no? O sigui, es considera bastant així. Una cosa m'ha cridat sempre l'atenció de la lectura evangèlica és de que els apòstols, de fet, eren bastant masells i bastant covards, perquè gent que ha estat al costat de Jesucrist durant tants temps, en 3 anys, que ha vist la resurrecció de morts, que ha vist la curació de leprosos, de tantes coses, ha sentit una doctrina sublim per aquests moments, que quan ve l'hora de la veritat s'escapen, tots neguen a Jesús, s'escapen i d'allò. I després, una vegada veuen ressuscitat, tenen por i s'amaguen a casa, perquè Jesús, totes les vegades que va als apòstols, els troba tancats a casa. Vull dir que es fan tip de travessar portes des de que ha ressuscitat. En canvi, a partir del moment que ve l'Esperit Sant, que és la Pentecosta, es tornen supervalents, surten a predicar. A l'Evangeli d'avui, veiem que Jesús s'apareix als apòstols, estan tancats encara. Però a partir del moment que reben l'Esperit Sant, és el moment que l'Església es llença, diguéssim, es troba tota la força del món. És verdaderament, jo crec, tota la doctrina de Jesús es veu compensada en el moment que reben l'inspiració de l'Esperit Sant, que és el que hem d'esperar tots nosaltres.
Sí, jo sempre he vist això, que això al final que he dit, Joan, que és el dia on es manifesta la força. És quan aquesta comunitat esdevé aquesta força, aquest motor que ens ha arribat així. Bueno, no oblidem que ara ja encetaria un altre tema que no toque, que ja el van passar, que són les 3 dones que van anar al sepulcre i després van animar els apòstols, perquè els apòstols homes ja estaven tots amagats.
Les dones han sigut més valentes, que són les primeres que estan al peu de la creu. I són les primeres que van al sepulcre.
I que els diuen als apòstols, va, sortiu, que el senyor ja no hi és ressuscitat.
Sí,
va, sortiu,
sí.
Però no van sortir, eh?
Dona un exemple que no seguir l'Església.
Exacte.
Les llengües de foc es posen sobre cadascun d'ells. És a dir, el do és individual, però en benefici de tots. Això és un punt interessant. És a dir, en benefici de tots, però és individual. I això també fa referència al respecte profund a la vida espiritual, al missatge evangèlic, a la diversitat. És a dir, el respecte individualitzat. Per això, cadascú parla i sent des de la seva llengua materna. Perquè el tema de les llengües, els llenguatges, és molt important aquí. Tenim una imatge de Babel, que és una imatge que alguns grups socials tenen, que parlar moltes llengües és un càstig d'alguna cosa, quan en realitat a Pentecosta no hi ha cap renúncia a les llengües maternes, a les llengües minoritàries i tot això, perquè tot es pot parlar quan el llenguatge està fonamentat en la fe i en l'amor. I aquest, per mi, seria un tema molt important avui dia, perquè s'ha de respectar aquesta gran diversitat. L'Església, el Concili, va obrir les llengües vernacles, per exemple, la litúrgia, etc. Tots aquests temes són aspectes molt importants.
Uh-huh. A les llengües i als pobles, perquè aquí a Mojite un munt de pobles. Uh-huh. Que, vull dir, molt, amb un petit espai hi havia uns conjunts de pobles diferents, diversificats, no? I se'ls reconeix a cada un la seva personalitat. Això també crec que ens pot ajudar en algunes situacions actuals.
Hi ha un company meu que és de Síria, que està a Alep i es dedica a la gent que té molts problemes, realment és una persona extraordinària, que diu, bé, tu mira, que nosaltres... Jo sóc àrab, em deia, però molta gent pensa que els àrabs no són cristians. Clar. Es pensen que àrabs són musulmans, els musulmans s'utilitzen l'àrab, però els àrabs també hi ha àrabs cristians, i som tan antics que el dia de Pentecosta ja estàvem allà.
Fent una propaganda.
El Líban, la majoria és cristiana, que són els maronites, que són àrabs, o sigui que l'àrab, sí, ho sabem que hi ha molts que són cristians, evidentment. El que passa que també, degut a la zona més dominada per l'islam, més radical, són més perseguits, també, eh?
Però i això, que també des d'aquesta vella Europa que parlàvem en unes sessions anteriors, que havien fet referència, se'ns oblidem, em sembla que nosaltres som els més avançats i desconeixem que hi ha hagut totes unes altres realitats, no?
Sí, però Europa, fixa-t'hi que amb el colonialisme el que ha fet és carregar-se totes les llengües que ha trobat en els diferents continents que ha conquerit, eh? O sigui que són bastant genocides culturals, més aviat, a Europa. Per tant, jo crec que aquí és una mica contraposat, com ha dit, allò de Babel, eh? Aquesta epístola, perquè contrasta la diversitat de llengües que és comprensible, que ens podem entendre entre tots, parlem i pensem diferent. És una defensa de la llibertat d'opinió i de manifestació, jo crec. I Babel més aviat proposa que quan es té ambicions per arribar a més poder, que és conquerir el cel, diguem-ho així, és quan et castiguen confonguent-te. Més que donar les llengües, és la confusió que es crea a Babel.
Això seria el primer exercici històric de la traducció simultània.
Sí, ja
n'és. Molt bé. Doncs ara anem per la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu, que els fa valència de cadascú de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà, és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Descripció dels dons i carismes tan variats que hi ha a la comunitat per part de Pau als corintis. Aquests dons Pau els atribueix a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat. Això desborda els nostres pensaments, o pensem que és només cosa espiritual, o realment ho assumim com quelcom que forma part autèntica, propera de les nostres comunitats. Què hi veuen vostès?
Jo aquí veig una lloança o un reconeixement al valor de la diversitat, de la diversitat de les persones, de la diversitat d'accions, de la diversitat de testimonis en el món, que tots, sumant-los tots, perquè hem begut de la mateixa paraula, hem rebut el mateix esperit, formem aquest cos de Jesús. És a dir, de la diversitat cap a la unitat, no a la inversa.
És la unitat en la diversitat. I a més, aquests dons, que són diversos, són en bé de tots, tal com diu la lectura, no? La carta. En bé de tots, és a dir, sempre hem de veure que tots els dons personals sempre han de redundar en bé dels altres, perquè la nostra vida, en el fons, és un regal, és un do que hem rebut. Jo no he vist perquè jo ho he conquerit, ni n'he aconseguit jo, sinó que la vida és un do que he rebut. Ara, aquest do, si és un do, jo la puc viure en plenitud, amb el seu sentit, el seu ADN de la vida, que és convertir-se en un do per als altres.
Però tenim consciència prou d'ésser comunitat?
Jo crec comunitat que cristiana? Crec que ens costa... Primer ja ens costa la diversitat. Diversitat social, política, tot això ja ens costa. I després, fins i tot en la diversitat cristiana, en les comunitats, etc., moltes vegades costa entendre-ho, perquè l'Evangeli no és tan fàcil de viure. És a dir, per una banda, és una proposta fantàstica, però és que viure a la llum de l'Evangeli realment va contra algunes tendències innates nostres.
Aquí també diu que, o sigui, que Déu obre Déu, obre els miracles, el que sigui, valent-se amb cadascun de nosaltres. O sigui, és un diàleg directe entre Déu i l'individu, també. O sigui que això és ets tu que l'has d'assumir. I llavors també, a la mateixa lectura, diu que no es pot confessar Jesús si no has rebut el do de l'Esperit Sant. Si no tens la gràcia aquesta, és difícil. Per tant, això crea un cert individualisme. Per l'altra banda, trenca, jo crec que és una paraula revolucionària totalment en el moment que es pronuncia, que és l'interclassista, que diu això. Diu, tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem sigut batejats un sol esperit i som iguals. Vull dir, formem part del mateix cos. Per tant, igualar els esclaus amb els patricis, en l'època romana, és verdaderament un acte revolucionari. És, de fet, l'igualitarisme individual que dona l'Evangeli, això és una de les essències, no, de l'Evangeli, junt amb l'amor, amb la compassió pels altres, amb la solidaritat mundial que puguis tenir amb tota la gent que pateix. Això és el que jo crec que ens distingeix, que és el verdader do de l'esperit per fer el regne de Déu.
Sí, però això ho hem sentit dir moltes vegades, que tots som iguals, que tots som germans, fills del mateix pare, però en la praxis, i ara ho estem veient, això no acabem, ens costa molt de practicar-ho i d'assumir-ho. És a dir, veiem amb l'altre que sí, però marquem la diferència.
Mm-hmm. Però hi ha gent que ha rebut el do de l'Esperit Sant i d'altres que no.
I alguns que es pensen que l'han rebut són els que llavors, en funció de que l'han rebut...
Aquests són els versants.
Ai. A veure, Germà, bueno, Lluís, jo, posi una mica, bueno, aquí...
Jo em fixaria en la part final de la carta, d'aquest fragment, que diu Jesús és com el cos humà, etc. És el que tradicionalment s'ha parlat del cos místic de Crist. Aleshores, el Crist, el cos místic que va contra l'individualisme. Pensar que jo, Jesús, i jo, sí, amb Jesús, una unitat personal, però dins el cos, perquè tots els membres, els altres, interaccionem. Això, per exemple, avui dia en el terme de la psicologia i pal es parlen de constel·lacions familiars, és a dir, estem dins una constel·lació. Si algú es mou, tots d'alguna manera repercutim. Mm-hmm. És a dir, és com viatjar en un avió. Si tenen un accident, gairebé tots els que estan en l'avió o en un vaixell. Són aspectes aquests col·lectius que moltes vegades l'individualisme ens fa perdre això. I si mirem totes les crisis que hi ha hagut econòmiques d'un país ben llunyà, les repercussions són aquí en 4 dies. Per tant, són aspectes interessants a veure aquesta solidaritat humana, aquesta imbricació de tots els que estem en un mateix cos. I en el cas espiritual, evidentment, el cos de Crist.
Mm-hmm. Què, doncs, Carme o Joan, alguna aportació més?
Jo insistia en això del tema de la diversitat que hem parlat tota l'estona, que tots plegats hem de fer un esforç per entendre què vol dir la diversitat. I quina responsabilitat hi tenim nosaltres. I a vegades ne parlem, però no aprofundim prou i després a la pròxima no actuem com a cristians.
Jo el que resaltaria és la igualtat d'aquesta paraula.
Però a vegades potser entre els cristians confonem unitat en la uniformitat. En canvi, és unitat en la diversitat.
No, perquè aquí la direcció que apunta és el teu individualisme. Individualment reps el de l'Esperit Sant. Després has de formar part de la comunitat del cos místic, però la gràcia la reps tu sol.
Sí, sí, sí.
Llavors, amb els altres és com fas el cos místic, bàsicament. Però jo crec que ressaltaria aquesta igualtat que proposa entre esclaus i lliures i tothom.
Quan estem parlant de diversitat, per exemple, de països, lingüístics i tot això, jo recordo en un curs que donava una persona i diu, per mi l'ideal és que hi hagués una sola llengua. I aleshores jo li vaig preguntar, la teva, oi? Per tant, el que s'ha d'admetre és la diversitat.
I també seria
hi ha moltes llengües, molts països, moltes races,
riquesa,
moltes coses.
Però seria molt avorrit una sola llengua.
Però quan un vol la unitat en la uniformitat,
malament,
vol dir sempre que s'està carregant dels altres.
Sí, sí, sí.
I no, si ens mirem el cos, perquè fa referència al cos, i emmirallem amb el cos humà té una altra diversitat d'òrgans i en fi, del que sigui.
D'acord, doncs ara anem cap endavant, estem comentant les lectures, la solemnitat de la Pentecosta, que és el que litúrgicament estem celebrant avui a l'Església, i ho estem fent gràcies a la Carme Borbonés, que fou presidenta de Càritas Catalunya i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb el John Pous, és historiador i fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya, i amb el germà Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Ara sí, l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
pau a vosaltres.
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digué:
rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
Aparició de Jesús als seus deixebles el mateix dia de Pasqua, omplint-los d'alegria i pau, enviant-los a proclamar l'Evangeli i deixant-los l'Esperit Sant, com a presència de Jesús en ells, en nosaltres. Bé, breu lectura, però pleníssima, de contingut ple i molt suggerent i interpel·lador per a nosaltres cristians.
Qui comença? La fundació de la confessió, precisament aquest evangeli, no? És quan dona potestat en els apòstols o en l'Església de perdonar els pecats. És el que dèiem també amb la primera lectura d'avui. Aquí fixem-nos en aquest detall, que els apòstols estan tancats per por dels jueus, i en canvi, a partir del moment que reben l'Esperit Sant, surten a predicar davant d'una multitud, vull dir que perden la por. Això és la força, precisament, de Pentecostes. Però jo crec que és una de les festes més importants i la que et dona més de peus a terra, realisme, diguéssim, a tot l'Evangeli. Jo diria que, d'una forma, jo crec que inclús involuntària, demostra això, de que són una gent més aviat covarda i amb por, i al moment que reben l'Esperit Sant no tenen por i surten. La prova és que tots els apòstols acaben màrtirs, acaben tots confessant a Jesús, vull dir que agafa una força tremenda i descomunal que dura fins avui dia, amb el que hem dit altres vegades, amb tots els cristians perseguits avui dia que també tenen aquest do de l'Esperit Sant.
Per mi hi ha una paraula clau, que és pau. El Senyor diverses vegades utilitza la paraula la pau. La plau. I això hauríem de revisar la fons, aquesta paraula. Et torno a dir, perquè en alguna altra sessió n'hem parlat. La pau no ha de ser fruit d'un pacte, sinó que ha de ser la pau fruit del convenciment que allò que estàs fent ho fas d'acord amb el que portes dins del cor. No? I llavors, per d'alguna manera, la pau es posa al mig, no al costat de ningú. Ell diu, es posen al mig. Per tant, la pau ha d'estar al mig, però no la pau d'uns respecte a uns altres. I per mi això m'ha fet reflexionar bastant, aquesta idea de pau.
Jo crec que a nivell individual, pau vol dir consciència tranquil·la. Vull dir, una persona que està content de no haver fet cap mal, que està ajudat el que ha pogut i tot això, que té la consciència tranquil·la, aquesta persona està en pau.
Sí, sí.
Per tant, vull dir que aquesta és la pau que busca, que jo crec que busca persona, en Jesús, amb totes les persones individualment.
Jo passava al plantejament col·lectiu, que sovint com a cristians, com a catòlics, utilitzem la paraula de la pau com a col·lectiu, i a vegades ens en servim d'aquest concepte de pacificador per convertir-lo més aviat en pactistes, no? Que són coses diferents. A mi m'ha fet aquesta reflexió, vull dir, és l'aportació que volia dir, és a dir, insisteix en la pau entremig de les persones, i la pau, com deies, Joan, ve de lo que tu portes a dintre, però que llavors no te n'has de servir d'això per imposar la teva pau, no?
No, però a vegades també quan estàs a l'Eglésia i el moment que dones la pau penses quin carallot m'ha tocat a la vora. O sigui que tampoc són massa fins amb això, eh?
A vegades s'interpreta...
Potser s'haurà de saber què pensa l'altre, no?
Igual, que pensa igual que jo.
Però aquí jo penso que aquest evangeli també és molt interessant per entendre les aportacions del Papa Francesc, perquè són temes claus, ells estan aquí. Quan diuen les portes tancades per por, el tema autorreferencial de l'Església, que l'Església es tanca sobre ella mateixa. Prefereixo una Església, doncs, tacada, una Església amb problemes, sí, ferida, que no una Església tancada sobre ella mateixa, l'autorreferencialitat. Una altra qüestió, la centralitat de Jesús. Jesús es posa al mig de l'Església, dels deixebles, dels apòstols, està al mig. Realment, tenim a les nostres comunitats cristianes, Jesús està al mig. Què vol dir estar al mig? I la tercera cosa diu, us envio a vosaltres, l'Església en sortida. No és perquè us quedeu meditant aquí a les portes tancades, sinó sortiu, l'Església en sortida. Jo penso que són tres temes interessantíssims, evidentment, del cristianisme, i que el papa aquest, el papa francès, està subratllant de manera clara. I amb això va l'audàcia, no? No per por, sinó sortir, que indica audàcia, no tenir por, sinó anar endavant, no? I això és possible gràcies a l'Esperit.
Jo diria una església més sortida, no una església instal·lada, que és potser és allò que a vegades ja també hem comentat amb alguna altra tertúlia. És una església que sempre camina cap al desconegut, cap a l'incert, cap al risc, però amb la força que li ha donat l'esperit, no amb la capacitat de perdonar, amb la capacitat d'entendre l'altre, perquè en parlàvem abans, que és divers. I llavors, diguéssim, i la pau mos ve de ser capaços d'entendre l'altre, d'estimar-lo i de posar-nos al seu costat. No d'arribar, però d'alguna manera, perdó que sigui tan pesada amb el tema dels pactes, perquè a mi em preocupen molt.
Què més, doncs?
Què ensenya Jesús als deixebles? Les mans i al costat, les ferides.
Sí.
Ferides sí que ens ensenya, però les ferides, que és el símptoma de, per les seves ferits, s'han guarit. No? I després, quina és la reacció dels deixebles? Sempre és interessant, eh? S'alegraren de veure el Senyor. La joia pasqual, el tema de la setmana passada, doncs apareix una altra vegada aquí. Aquella immensa joia, doncs s'alegraren de veure el Senyor. És a dir, és una alegria. Aquest sentiment és una constant quan realment el Senyor està enmig de nosaltres.
Bé, doncs, Jesús ens diu clarament que com el Pare l'ha enviat a ell, també ell ens envia a nosaltres. Però, clar, ens envia a què? Ho tenim clar? Que és a dur a terme la missió que ell ens encomana? O més aviat pensem que cadascú està en el seu cristianisme individual, permeteu-me l'expressió, que va fent el que pot, i jo vaig a missa els diumenges, ja compleixo, ajudo els pobres, però no em vull complicar la vida? O realment aquest missatge de Jesús, aquest enviament, compromet tota la nostra vida? Tota la nostra vida, no només els diumenges quan anem a missa i fem almoina als pobres, que
no,
també s'ha de fer. Com ho veuen vostès?
Jo entenc que aquest dia se'ns dona una empenta i ens toca. Ens fan sortir del nostre espai de confort, no? I és un repte. I per mi, que ho dèiem abans, per mi és un dels dies més importants, no? Dir, no ens podem excusar. No, sortim.
Però també hem de valorar que la bona relació l'has de tenir amb la gent més pròxima, també, eh? Amb els que estàs a casa, la gent que t'envolta, perquè a vegades també es diu santo en la plaça tirant en casa. Vull dir que també hi ha gent que es va de santet i de bona persona i de fer d'allò, caritat als pobres, però resulta que a casa és un tirà.
Sí, sí,
llavors,
sí.
Vull dir, s'ha de ser cristià tot arreu, exacte, a casa i a fora. Sí.
Cap aquí va la cosa. Germà Lluís, digui.
La missió, jo em posaria la paraula missió, ser enviat, que en el fons cada la missa acaba amb una missió. I ser enviat, de què ve? És igual on t'envia, no és igual la feina que facis, l'important és qui t'envia. Aquest seria un punt d'espiritualitat personal. I no reduir el cristianisme o l'evangeli, reduir-lo, que també té una dimensió, reduir la moral, l'aspecte religiós, aspectes externs, sinó que hi ha la força de l'esperit que ens porta a complir la missió encomanada. I, per tant, pot ser des de ser un catequista, des de complir les feines a casa o la responsabilitat, la feina social, el treball, etc.
Molt bé, doncs, sintonia de fons, que vol dir que ja hem arribat al final del nostre temps que teníem per assignar, per a comentar les lectures d'aquesta solemnitat de la Pentecosta, que és el que hem celebrat avui. Ho hem fet aquests comentaris gràcies a Joan Pous, gràcies, germà Lluís Serra.
Gràcies, Bruno.
I gràcies, Carme gràcies Borbonés.
Gràcies a tots plegats.
També gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica. Com no, també gràcies a vostès, amics i amigues del programa La Taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana som fidels a La Taula de l'Evangeli i també a la sintonia de Ràdio Estel. Els convidem a que hi romanguin una estona més, unes hores més, i també dir-los, com no, que els agraïm moltíssim tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, opinions, suggeriments, aportacions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Sàpiguen, doncs, que els esperem diumenge vinent aquí en aquesta sintonia, com els han dit. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Si doncs jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple, perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.
Joan 13, 14, 15. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.